Què tal, amics oients? Bon dia, bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. 9 graus de temperatura aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot, amb el cel mig cobert, després d'un cap de setmana de llamps, trons i de tempestes molt intenses que, per sort, no han provocat danys arreu de la nostra comarca. Previsió meteorològica de cara a les properes hores. Com comencem? Com encetem aquesta nova setmana, la última de setembre? Neus Acín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs bé, l'encetarem avui amb sol, temperatures baixes, això sí, avui ens hem llevat, com ara deia, amb 9 graus a Olot, a Santa Pau, a Mieres i a Vic, 8 a Sant Feliu de Pallerols i a la Vall d'en Bas, 10 a Castellfollit de la Roca. Es lleven amb 11 graus a Girona, amb 12 a Anglès i a Banyoles, en tenen 15 a Figueres, 5 a Das i una temperatura que no veiem aquests últims mesos, evidentment, com són 2 graus positius a Vall de Núria. Per tant, allà ja no parlem de fresca, allà parlem de fred, de bon matí. Temperatures, però, que són a primera hora del dia i que després aniran pujant, de manera que les temperatures, tot i que a aquesta hora són així, pujaran cap als 26 graus com a màxim, sobretot a la zona de Terres de l'Ebre, però aquí també pujaran una miqueta més de cara al migdia. I avui serà un dia tranquil, matí amb pocs núvols en general, tot i que sí que és cert que aquesta primera hora hi ha boires, per tant, atenció sobretot a l'hora de conduir en diverses vies, perquè en algunes fondalades i en algunes valls ens hem llevat amb boira i això després, evidentment, s'anirà, aquesta boira s'anirà aixecant i, com dèiem, al matí en principi hem de poder veure el sol i a la tarda portarà el que se'n diuen els núvols d'evolució, aquests que al llarg del Pirineu i cap a casa nostra, podem dir Ripollès, Garrotxa, doncs aniran passant, però seran dispersos i poc abundants. I si hi ha algun ruixat, en principi es preveuria allò molt puntual, perquè en principi avui el dia serà força estable.
Molt bé, doncs aquesta és la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Un jerseiet abans de sortir de casa no estarà malament. Titulars del dia amb el suport de Vinyes Gravoleda. Escolteu els 5 minuts més. 5 minuts més! I avui començarem parlant de circulació, nou pas de l'Ajuntament d'Olot per pacificar el trànsit, especialment en entorns escolars.
El consistori instal·larà semàfors a les zones on hi hagi més perill i posarà baranes a l'exterior dels centres escolars que estiguin al costat de la carretera. El pont de Zamenhof, al carrer Pare Roca i el tram de l'Avinguda Sant Jordi, tocant a l'escola Bisaroques, seran els espais escollits on fer-hi les primeres accions.
Pep Berga, alcalde d'Olot.
La pacificació dels entorns escolars és una obligació que ens hem fixat com a Ajuntament. Aquí sabeu que fa molt pocs mesos es va posar en funcionament també un semàfor precisament en la rotonda que ve de la Canya o que ve del centre de la ciutat per incorporar-se a la carretera. Aquest semàfor doncs, ja ha donat molta més tranquil·litat en aquests, però hi ha elements encara de millora en altres llocs.
A part de les accions que l'Ajuntament vol fer en matèria de seguretat viària, queden molts llocs de la ciutat encara per millorar. Els descobrirem a l'informatiu que ara mateix comença. I avui també sentirem els pagesos, perquè Unió de Pagesos ens reclama que els caçadors segueixin fent esforços per ajudar-los a minimitzar els danys als conreus.
Els porcs senglars són els principals enemics del col·lectiu i s'aferren, segons diuen, a l'única eina que tenen per solucionar el problema. Narcís Poc, coordinador territorial del sindicat a Girona, explica que la situació és molt delicada i posa xifres sobre la taula. Es necessita matar el doble o triple de senglars perquè no hi hagi un risc elevat de malmetre als camps.
Però que sí que estàvem a les portes doncs, de tindre problemes de danys al cap d'un mes. Per tant, entenem que benvinguda la tornada dels caçadors a la seva afició i al mateix temps a la família, que els caçadors han intensificat més el seu temps. Ja sabem que el sistema de esforç fa temps que l'estan fent. Aquest estiu han fet esforços molt importants per minimitzar danys i però hem de continuar, perquè és que de moment no tenim cap més eina, ningú ens ha ofert cap més eina. Ningú planteja cap més recurs.
I també sentirem els pagesos del Ripollès perquè es veuen obligats a comprar bales de palla i farratge, a més del pinso que ja consumeixen habitualment, perquè les vaques puguin passar l'hivern.
Les altes temperatures d'aquest estiu i la sequera han assecat l'herba dels camps i han provocat que, sobretot a l'agost, les pastures fossin insuficients per alimentar els caps de bestiar.
Escoltem en Xavier Gironès, és el coordinador d'Unió de Pagesos a la comarca veïna.
Hem hagut d'encetar doncs, el rebost que teníem per l'hivern abans de temps. Això vol dir que se n'ha hagut de comprar i el problema és que no és només aquí, és inclús a fora, que també hi ha hagut problemes de sequera i, per tant, hi ha poc menjar. Llavors, què passa? Que el menjar s'encareix perquè n'hi ha poc i, a més, doncs, el transport també s'ha encarit pel tema gasoll i això vol dir uns gastos extres que influiran molt amb el rendiment final econòmic de lo que és el vedell, que és o la llet o el que sigui, que és el que ens dona doncs, la vida.
I hem de recordar que ara estem en època de fires ramaderes. Hem de recordar que tenim la d'Espinavell, tenim la fira de Sant Lluc o la de Sant Martirià de Banyoles, que són grans aparadors per tal de vendre tot aquest bestiar. I avui també parlarem de la Llera, que enceta un nou cicle de tallers creatius. De moment, se n'han programat 4 fins al novembre i el primer serà un taller de tints naturals. L'objectiu de la Llera és donar a conèixer oficis tradicionals i formar tothom qui s'interessi per aquesta temàtica. Aquest cap de setmana ja han començat els primers de cursos. Una de les membres de la Llera és la Judit Sobirana.
Tenim tints naturals, o sigui, teixits, agafar, per exemple, fulles de roure o qualsevol altre material natural i fer les tintades. Per tant, és molt important perquè no és tòxic, són coses que ho fas amb natural i queda molt bonic.
I aquest cap de setmana també s'ha celebrat la festa del barri de Sant Miquel, on la Palmira Cullell hi ha estat molt present. De fet, ja té el seu propi capgròs.
És el gran homenatge que els veïns han volgut fer a una de les figures més rellevants de la història del barri. La Palmira Cullell va morir el 7 de maig de l'any passat a l'edat de 91 anys.
Escoltem l'escultor de la festa, en Sergi Planes.
El procés, doncs, ha estat lo típic, modelatge en fang, a partir d'unes fotos. També he tingut el contacte tot el rato de la família, que hem estat en contacte, que anaven guiant, i després he procedit a fer el motllo amb escaiola i amb silicona, i ja l'he fet en fibra de vidre, que és un material molt resistent, que també és com vaig fer el gat l'any passat, que alleugerit molt el pes.
I les coses es compliquen per la Unió Esportiva Olot, com la setmana passada els olotins van tornar a fallar un penal que va canviar el rumb del partit i van acabar perdent. El València, Mestalla, es van portar la victòria de l'estadi municipal per 0-2 amb gols de Fran Pérez i Gozálvez a la segona meitat. A la primera, l'Olot va tenir ocasions, però no va ser gens efectiu. Mànix Mandiola ho resumia així.
Me va dar un mal jugazo terrible. Cuando me fallé el penalti, la verdad que me llevó un palo muy grande. Y bueno, yo tengo fe en el equipo, ¿no? Pero bueno, también soy consciente que todos los partidos son igualadísimos, igualados, o los rivales, no vamos a encontrar rivales fáciles, esta es una categoría ya muy seria y bueno, seguiremos peleando y bueno, no podemos dejarnos llevar por momentos puntuales, porque fallamos un penalti o porque fallamos unas ocasiones.
Diumenge que ve els garrotxins viatjaran a Eivissa per enfrontar-se a la penya deportiva a les 12 del migdia i ho seguirem en directe, com no podia ser de cap altra manera, aquí a l'antena de Ràdio Olot. Avui és temps d'anàlisi, i quina anàlisi, amb en David Planella i tot el seu equip al tercer temps.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps pel trànsit. Avui és dilluns, dia de mercat setmanal. Policia local, endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal. Avui tenim les afectacions viàries següents. A la plaça Major, al carrer Sant Roc i al carrer Dolors, que restarà tallat des del carrer Sant Rafel fins al carrer Ferriol. Al carrer Pou del Glaç continuen amb les obres pel tall del carril de circulació en sentit carrer Nonet Escobós i el tram comprès entre Pere Lloses i la rodona Montolivet. A l'Avinguda Reis Catòlics estarà una ocupació de via en el carrer cantonada amb carrer Ximenis. I al carrer Alcalde Lluís Casamont, número 13, estarà prohibit l'estacionament. Bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que parquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
S'ha acabat aquesta setmana passada la setmana de la mobilitat i és el moment de fer balanç a Olot. Fan un nou pas des de l'Ajuntament per pacificar el trànsit, especialment en entorns escolars, una de les grans assignatures pendents. El consistori instal·larà semàfors en les zones on hi hagi més perill i posarà baranes a l'exterior dels centres que estiguin al costat de la carretera.
El pont de Zamenhof, al carrer Pare Roca i el tram de l'Avinguda Sant Jordi tocant a l'escola Vissaroca seran els espais escollits on fer-hi les primeres accions.
Informa Aniol Puigverd.
Fa temps que pacificar els entorns escolars era una prioritat pel consistori. La pressió de les associacions de pares i mares i dels col·lectius que defensen un altre tipus de mobilitat hi ha contribuit. De fet, aquest mateix any l'Ajuntament ha dut a terme diverses accions a l'escola Pla de Dalt, on ha retirat alguns aparcaments, ha pintat passos de vianants i ha instal·lat aparcaments per a bicicletes. També es va introduir un semàfor al costat de l'escola Greda perquè els alumnes provenients de Sant Miquel a Olot poguessin creuar aquella rotonda de trànsit dens a totes hores amb total tranquil·litat. Ara és el torn de l'escola Vissaroques. En l'última junta de govern local s'ha aprovat la instal·lació de baranes a l'entorn del centre, al costat de l'Avinguda Sant Jordi, per tal de reduir la perillositat, especialment pels més petits. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica, però, que encara queden més llocs per millorar la ciutat.
La pacificació dels entorns escolars és una obligació que ens hem fixat com a Ajuntament. Aquí sabeu que fa molt pocs mesos es va posar en funcionament també un semàfor precisament en la rotonda que ve de la Canya o que ve del centre de la ciutat per incorporar-se a la carretera. Aquest semàfor doncs, ja ha donat molta més tranquil·litat en aquests, però hi ha elements encara de millora en altres llocs.
A part de la pacificació dels entorns escolars, on ja s'hi està treballant, també es vol reduir la pressió del trànsit de la ciutat. En aquest cas, el consistori té preparades dues accions. Per un costat, posar un semàfor abans del pas de vianants del pont de Zamenhof, en la zona més propera a la rotonda.
Ens trobem que molts dels alumnes que venen del barri de Sant Miquel i de les Tries i que arriben per aquell costat de carretera i que van a l'escola Vissaroques, el millor lloc per travessar doncs, és aquí, precisament a l'alçada del pont. En aquest moment ho fan amb un pas de vianants. Mai ha passat res, però pensem que un semàfor allà donarà molta més seguretat encara, sobretot en aquests alumnes que travessen per aquest punt.
D'altra banda, també es volen introduir més semàfors a la zona del carrer Pare Roca, més properes a l'Avinguda dels Països Catalans. La idea principal és posar-ne un a la cruïlla entre el Pare Roca i el carrer Montsalvatge i l'altre en el pas de vianant posterior. Aquesta semaforització permetrà més seguretat pels vianants, tot i que els semàfors han d'estar molt ben sincronitzats, per tal de no crear cues al centre de la ciutat.
Sí, això es respon novament a una nova convocatòria Next Generation a la qual ens podem acollir com a Ajuntament, en aquest cas per pacificació del trànsit a les ciutats. Tots sabeu els problemes que tenim a l'Avinguda Sant Jordi. Anem minimitzant tant com sigui impossible a l'espera de que es construeixi la famosa variant, la famosa carretera que hauria de permetre que els cotxes que arriben a Olot per un costat marxessin per l'altre per una carretera i no pel centre de la ciutat.
A part de les accions que l'Ajuntament vol fer en matèria de seguretat viària, queden molts llocs de la ciutat per millorar. Un dels que s'hi està treballant més és a la zona de l'Avinguda Sant Jordi, un dels trams amb més problemes d'Olot a causa de la densitat viària, sobretot de camions de gran tonatge i que provoca la indignació dels veïns.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Hem sentit la veu dels pagesos. Unió de Pagesos ens reclama que els caçadors segueixin fent esforços per ajudar-los a minimitzar els danys als camps.
Els porcs senglars són els principals enemics del col·lectiu i s'aferren, segons diuen, a l'única eina que tenen per solucionar el problema. Narcís Poc, coordinador territorial del Sindicat a Girona, explica que la situació és molt delicada i posa xifres sobre la taula. Es necessita matar el doble o el triple de senglars perquè no hi hagi un risc elevat de malmetre els camps.
Informa Roger Isern.
Després de l'estira i arronsa entre els caçadors de les comarques gironines i el Departament d'Acció Climàtica,
climàtica ha començat la temporada de caça. La comunicació prèvia del lloc de les batudes ha estat un dels punts de desacord entre caçadors i departament. Ara els pagesos hi diuen la seva i expliquen que l'inici de la temporada de caça no els ha afectat, però aprofiten per recordar que el problema dels porcs senglars i els danys que provoquen és un greu problema a les comarques gironines. A dia d'avui es necessita incrementar el nombre d'exemplars morts per viure tranquils, com explica Narcís Poc, coordinador territorial d'Unió de Pagesos a Girona.
Però que sí que estàvem a les portes doncs, de tindre problemes de danys al cap d'un mes o així. Per tant, entenem que la benvinguda, la tornada dels caçadors a la seva afició i al mateix temps a la família, que els caçadors han intensificat més el seu temps. Ja sabem que el sistema de manteniment fa temps que l'estan fent. Aquest estiu han fet esforços molt importants per minimitzar danys i però hem de continuar perquè és que de moment no tenim cap més eina, ningú ens ha ofert cap més eina, ningú planteja cap més recurs.
Ningú de la Generalitat ha fet res, segons Unió de Pagesos, per reduir la població de senglars, un problema que els trastoca la feina i els hi provoca unes greus pèrdues, no només econòmiques, sinó materials. Poc és clar, o s'hi posa fre o els pagesos de les comarques gironines mai podran treballar en condicions.
També entenem que el Departament d'Acció Climàtica doncs, està incorrent en una il·legalitat, que s'hi ve, perquè saben manifestament doncs, que tenen una superpoblació de senglars i que s'hauria de declarar l'emergència cinegètica, tot i que hi hagi llocs allà on s'estan fent actuacions, les actuacions també ho sap el Departament d'Acció Climàtica, i així ho reconeix a les reunions, tot i que s'estiguin fent accions i actuacions per part dels caçadors, són insuficients. A Catalunya hem de reduir, en un primer any, el 70% de la població de senglars, hauríem de rebaixar, això almenys en les comarques de Girona, i l'any següent tindríem exactament el mateix número de senglars sobre la taula. Per tant, hauríem d'estar 2 o 3 anys fent una reducció bestial, matant pràcticament el doble o el triple dels senglars que es maten cada any.
Narcís Poc també explica que s'estan trobant amb casos de pagesos que cedeixen la seva finca a cost zero per desesperació i que no poden aguantar la situació de veure com els senglars els destrossen el terreny.
Per aconseguir, al cap de 3 anys, doncs, tindre una població de senglar una mica estabilitzada, els caçadors tindrien senglars de sobres cada any i minimitzarien molt els danys a l'agricultura, perquè cada cop són menys pagesos i et trobes amb pagesos que doncs, es plantegen doncs, abandonar finques perquè, com que els danys són continuats, doncs no hi cullen res, senzillament no hi cullen res. Vaig trobar en un cas a les Gavarres d'un agricultor doncs, que, sense pagar cap mena d'arrendament, o sigui, li deixava la finca gratuïtament perquè es mantingués treballada, ell no se'n veia en cor ja de continuar-la treballant perquè no hi cullia res mai. Una finca al mig de bosc, que amb uns 5-7 anys doncs, serà un continu de bosc que no farà de tallafoc, per tant, el bosc només serà d'un costat amb l'altre i continuarem doncs, plorant quan vingui l'hora dels incendis perquè no hi ha gestió forestal, perquè no hi ha... S'ha de gestionar tot.
La temporada de la sembra als camps a les comarques de Girona comença d'aquí poc més d'un mes i des d'Unió de Pagesos esperen que la població de senglars disminueixi en escreix gràcies a un nou esforç dels caçadors.
I als Ripollès els pagesos es veuen obligats a comprar bales de palla i farratge més del pinso que ja consumeixen habitualment perquè les vaques passin l'hivern. Les altes temperatures d'aquest estiu i la sequera han assecat l'herba dels camps i han provocat que, sobretot a l'agost, les pastures siguin insuficients per alimentar els caps de bestiar.
Des de l'agost estan subministrant bales de palla i farratge a les vaques que en un estiu normal consumirien només l'herba fresca dels prats mentre pasturen. Els pagesos alerten que en alguns casos han gastat fins a gairebé la meitat de les provisions que tenien reservades per quan arribés el fred i que ara ho hauran de comprar en lloc de consumir les que cultiven els seus camps com fan cada any. Això els suposa un augment notable de la despesa prevista d'enguany, no només per haver de comprar més menjar, sinó per l'encariment derivat de l'alta demanda enfront la poca oferta de reserves, segons ha explicat el coordinador d'Unió de Pagesos al Ripollès, Xavier Gironès.
Hem hagut d'encetar doncs, el rebost que teníem per l'hivern abans de temps. Això vol dir que se n'ha hagut de comprar i el problema és que no és només aquí, és sí, inclús a fora, que també hi ha hagut problemes de sequera i, per tant, hi ha poc menjar. Llavors, què passa? Que el menjar s'encareix perquè n'hi ha poc i, a més, doncs, el transport també s'ha encarit pel tema gasoll. I això vol dir uns gastos extres que influiran molt amb el rendiment final econòmic del que és el vedell, que és el que, o la llet o el que sigui, que és el que ens dona doncs, la vida.
També es dona la circumstància que les vaques que es trobaven pasturant a les zones altes han avançat la seva baixada.
S'ha avançat perquè les vaques que no estan a la muntanya, les que estan amb a la finca, doncs aquestes vaques no tenen prou menjar i és quan s'ha començat a donar aquest menjar. De tota manera, el problema que hi haurà és la quantitat de menjar. No n'hi ha, la gent no en trobem perquè no n'hi ha, no? Perquè no en trobem i a més un preu car.
Amb tot, el coordinador ha recordat que és important tenir el nombre de caps que la finca o les comunals puguin aguantar, perquè en situacions com l'actual, en què falta conreus i aliments de compra pel bestiar, no s'hagi d'arribar a l'extrem que calgui sacrificar cap animal.
5 minuts més. Ens quedem al Ripollès, però per una qüestió ben diferent. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta de la seva parella a Can de Bànol, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La causa queda oberta per assassinat, agressió sexual i maltractament habitual de la dona de 21 anys. Segons fonts judicials, no consten denúncies prèvies relatives al cas. La jove va ser trobada morta aquest dimecres al pis de Cap de Bànol, on residia amb la seva parella. Presentava múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podrien ser de dies abans.
La policia local de Ripoll ha detingut dos individus com a presumptes autors d'un robatori amb força i d'ocupació d'immoble.
Els agents, amb la col·laboració dels Mossos, han pogut recuperar fins a 41 objectes, com ara diverses ulleres, telèfons mòbils, una tauleta, reproductors MP3, altaveus, bateries i diverses joies, entre les quals anells, arracades i cadenes. Els fets van passar a les 11 de la nit d'aquest dimarts, quan el cos policial va rebre una trucada alertant-los d'un possible robatori en una casa de la zona de la carretera de Sant Joan.
A Roses, a la comarca de l'Alt Empordà, el conductor i el copilot d'un turisme han resultat ferits de gravetat aquest diumenge al migdia després de xocar contra la tanca d'una casa particular. Concretament, un d'ells es troba en estat molt greu i l'altre greu i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona un cop han pogut ser excarcerats d'entre la ferralla del vehicle que ha caigut a un pati situat per sota del nivell del carrer.
Els bombers han rebut l'avís a 2:15 del migdia i han desplaçat 3 dotacions per estabilitzar el vehicle i assistir als passatgers. També hi han participat agents dels Mossos d'Esquadra, de la policia local i del sistema d'emergències mèdiques.
De seguida obrim el capítol cultural.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I comencem parlant de la Hiera, que enceta un nou cicle de tallers creatius. De moment se n'han programat 4 fins al novembre i el primer serà un taller de tints naturals. L'objectiu de la Hiera és donar a conèixer oficis tradicionals i formar tothom qui s'interessi per aquesta temàtica. Aquest cap de setmana ja han començat els primers cursos.
L'Associació de Creadors de la Garrotxa és una associació sense ànim de lucre, integrada per persones de diferents disciplines dins el camp de la creació. Vol ser un espai d'unió i trobada per tal d'establir una xarxa de contactes i relacions. Entre les activitats que organitzen hi ha l'organització de tallers temàtics sobre aspectes relacionats amb el medi ambient i el reciclatge. El col·lectiu recupera alguns dels oficis antics, com per exemple la creació de tints naturals. Precisament aquest cap de setmana han començat un taller sobre aquesta modalitat de creació. Una de les membres de la Hiera és Judit Sobirana.
Tenim tints naturals, o sigui, teixits, agafar, per exemple, fulles de roure o qualsevol altre material natural i fer les tintades. Per tant, és molt important perquè no és tòxic, són coses que ho fas en natural i queda molt bonic.
El 22 d'octubre la mateixa Judit Sobirana farà un taller de reciclatge de roba. El 5 de novembre Sara Quadrillero farà un taller de costura a mà i pel 17 de novembre està previst un taller de storytelling a càrrec de Zuri Beira. Tallers com aquests ajuden a que la gent valori més els productes i oficis artesanals, els quals poden agafar força de nou en el futur, tal com està la situació econòmica. Aurora Muñoz és una de les membres de l'associació.
Sí que la gent ho comença a valorar molt més i ja ho valoraven, però ara com que saben, no?, el procés i el que costa, el que hi ha darrere, la sobreproducció que hi ha és inassumible i una de les maneres és, doncs, l'artesania. Realment fabricar per lo que es necessita i no fabricar per fabricar i aviam si es ven.
Els tallers de la Hiera tenen lloc a diferents espais del nucli antic. Aquest cap de setmana el taller de tints ha tingut lloc a la seu de l'Oàpics.
I avui recordem la figura de la Palmira Collell del barri de Sant Miquel d'Olot, que ja té el seu propi cap gros. És el gran homenatge que els veïns han volgut fer a una de les figures més rellevants de la història del barri. La Palmira Collell va morir el 7 de maig de l'any passat a l'edat de 91 anys.
Era habitual veure la Palmira no només a Sant Miquel, sinó a qualsevol dels actes que es feien a la ciutat d'Olot. Després de quedar vídua, va decidir participar activament a la vida social i cultural de la capital de la Garrotxa i així ho va fer fins als seus darrers dies. De fet, a l'edat de 90 anys encara va desfilar al Ball Pla de Sant Miquel. Aquest any els veïns del barri han volgut fer-li un homenatge molt especial amb l'estrena d'un cap gros molt fidel a la seva imatge, obra de l'escultor de la festa Sergi Planes.
El procés doncs ha estat el típic modelatge en fang a partir d'unes fotos. També he tingut el contacte tot el rato de la família, que hem estat en contacte, que anaven guiant, i després he procedit a fer el motllo amb escaiola i amb silicona i ja l'he fet en fibra de vidre, que és un material molt resistent, que també és com vaig fer el gat l'any passat, que alleugerim molt el pes.
L'estrena del cap gros de la Palmira ha estat un dels moments més emotius de la festa del barri de Sant Miquel d'enguany, perquè era una persona molt estimada i va tenir un paper molt actiu a la vida de la zona.
Es feia estimar molt. Sempre, pel que m'han explicat els fills i pel que coneixia dels gats, la gent dels gats, una persona que va impulsar molt la festa de Sant Miquel i sempre l'ha tirat endavant a la seva època, i ara amb els geganters i tota l'associació estan fent un molt bon treball i continuen aquest llegat que van deixar d'anar als gats.
La Palmira Collell va néixer a Santa Pau i al cap de 3 anys els seus pares es van instal·lar en un pis al carrer Fontanella d'Olot, on hi va viure fins que es va casar. Va ser llavors quan es va traslladar al barri de Sant Miquel fins que va morir el 7 de maig de l'any passat amb 91 anys.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
La Unió Esportiva Olot s'entrebanca una altra vegada amb la mateixa pedra. Com la setmana passada, els olotins van tornar a fallar un penal que va canviar el rumb del partit i van acabar perdent-lo.
El València Mestalla es van portar la victòria de l'estadi municipal per 0-2 amb gols de Fran Pérez i Gozalvez a la segona meitat. A la primera, l'Olot va tenir ocasions, però no va ser efectiu.
Informa David Planella.
Ja diuen que qui perdona ho paga i l'Olot ho està comprovant de primera mà. Per segona setmana consecutiva, l'equip de Mànix Mandiola va tornar a topar amb la mateixa pedra. Va fallar un penal i el rival ho va aprofitar per endur-se la victòria de l'estadi municipal.
Me va dar un mal jugazo, carrera, cuando me ha fallado el penal, la verdad que me lleva un palo muy grande. Y bueno, yo tengo fe en el equipo, ¿no? Pero bueno, también soy consciente que todos los partidos son igualadísimos, igualados, los rivales, no vamos a encontrar rivales fáciles, esta es una categoría ya muy seria y bueno, seguiremos peleando y bueno, no podemos dejarnos llevar por momentos puntuales, porque fallamos un penalti o porque fallamos unas ocasiones.
Ho deia Mànix Mandiola, va ser la jugada que va marcar el partit. Només de començar la segona meitat, Josep Sardà va rebre una pilota d'Urri a la frontal, va entrar dins l'àrea i, com la setmana passada al Camp de l'Ebre, va ser objecte de penal. Aquesta vegada la responsabilitat la va assumir Eloi Amagat, el primer llançador de l'equip, però el migcampista també va fallar. Emilio Bernat li va endevinar al costat i va aturar el llançament, que anava a mitja altura, alçant una gran mà. Per tant, del possible 1-0 es va passar al 0-1. I només 3 minuts després del penal fallat va arribar el gol del València Mestalla, obra de Fran Pérez, que es va quedar sol davant de batalla. L'Olot va quedar molt tocat i no va poder reaccionar, ni els 4 canvis que va introduir Mànix Mandiola van servir per canviar la cara de l'equip, que havia creat força ocasions de gol a la primera meitat, amb Ayala, amb Mot i amb Sardà com a grans protagonistes, però que no es va saber refer a la segona. De fet, a 6 minuts del final, Pablo Gozalvez va acabar marcant el 0-2 a favor del Mestalla amb un xut al primer pal. Mànix Mandiola analitza així el partit.
Dentro del partido ha habido varias fases. Una primera fase donde nos ha tocado defender porque ellos movían muy bien la pelota y nos ha costado mucho recuperar. Pero también es verdad que cuando hemos empezado a recuperar y a llegar a la portería hemos generado bastantes situaciones para lo que habíamos hecho hasta ahora, y creo que hemos tenido un cuarto de hora donde hemos tenido 4 o 5 ocasiones, buenas ocasiones. No hemos sido capaces y ya el colmo ha venido cuando en la segunda parte ya no marcamos ni de penalti. Yo creo que ha sido un golpe moral muy fuerte para el equipo y yo creo que lo hemos pagado muy caro.
Després de 4 jornades, l'Olot encara no ha guanyat. Té 2 punts a la classificació, 2 empats i 2 derrotes i ocupa zona de descens. El tècnic basc continua convençut que aquest no és el lloc de l'equip i demana relativitzar el mal començament de temporada.
És futbol, a fin de cuentas, y esto no es como empieza, esto da muchas vueltas. Lo mismo que cuando vas ganando parece que eres alguien y no, y te ponen en tu sitio. Y al final acabas en tu sitio y yo creo que nuestro sitio va a ser bastante más arriba. Entonces, hombre, es un palo y cosas puntuales que hemos visto, veremos el partido otra vez y intentaremos corregir, ¿no? Pero a fin de cuentas la palabra es relativizar todo.
Diumenge que ve els garrotxins viatjaran a Eivissa per enfrontar-se a la penya deportiva a les 12 del migdia.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà número 12.